L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. Els donem la benvinguda a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Els parla Tomàs Ginestra Villar. Avui dimarts, dia 27 de març, destacarem... Unió de Pagesos veuria amb bons ulls una futura fusió d'arrossaires del Delta i la cambra arrossera del Montsià. Celebrades al canal les primeres jornades d'ocupació i economia local. Comissions Obreres i UGT denuncien la intenció de l'empresa Semi de Tortosa d'acomiadar 18 persones i reduir sous. Trànsit es desplaçarà al territori per oferir atenció personalitzada a les víctimes d'accidents. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon ens informa que el responsable a Catalunya de la sectorial de l'arròs de Unió de Pagesos, l'ampostí Dani Forcadell, s'ha pronunciat a favor d'una futura fusió de les cooperatives d'arròs del Delta de l'Ebre, Arrossaires del Delta, al marge esquerre, i la cambra arrossera del Montsià, al marge dret. No és així, Manel?
Doncs així és. Forcadell ha recordat que una fusió les faria o faria que el sector de l'arròs del Delta sigués més competitiu en els mercats internacionals, aprofitant la qualitat de l'arròs del Delta. El responsable d'Unió de Pagesos, en declaracions exclusives a Amposta Ràdio, ha posat com a exemple la fusió de les cooperatives lleteres catalanes en una sola marca, força competitiva, com és Llet Nostra. Escoltem a Dani Forcadell.
Jo com a pagès, podríem dir jove, i tots els que persones joves que vas parlant, del mercat del marge esquerre com dret, tenim clar que no hem de veure el preu que liquidarem enguany o l'any que ve l'arròs. Hem de fer una estratègia a llarg plaç, a 10 anys, 15 o més. I penso que la fusió, més pront que tard, s'ha de treballar, s'ha de fer, ens hem de sentar la Generalitat, nosaltres, i treballar-se i fer-se. A veure, una mica l'exemple és el tema de sis cooperatives que es van unir per reduir gastos, però sobretot per donar valor al seu producte. Sis cooperatives lleteres van crear el que coneixem com Llet Nostra. Clar, Llet Nostra és una referència com a identitat i com a llet a Catalunya. Te dona a la gent que la compra, dona un plus de qualitat i sobretot fa l'efecte que compres com una part de Catalunya. Imaginem-nos un sector arrosser unitari a Catalunya, una marca a Catalunya de l'arròs. Realment el futur penso que passa per aquí.
Les paraules de Dani Forcadell s'uneixen a les del delegat d'Agricultura a les Terres de l'Ebre, el també ampostí Pere Vidal, que dies enrere apostava també en aquesta emissora per la fusió a futur de les cooperatives. Cal recordar que el Delta de l'Ebre produeix el 90% de l'arròs de Catalunya.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des d'Alcanar Ràdio, Domènec Ramal ens informa avui que del 16 al 23 de març, a Alcanar, s'han celebrat les primeres jornades d'ocupació i economia local. Unes jornades que es clausuraven divendres passat amb la celebració de la nit de l'empresariat. No és així, Domènec?
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, les jornades van començar el passat divendres 16 de març amb la xerrada Col·loqui la crisi, d'on ve, on som i on anem, a càrrec del doctor Germà Bel, professor de Política Econòmica de la Universitat de Barcelona. Al llarg de la xerrada celebrada a Serveis Agraris, Germà Bel va repassar l'evolució de l'economia espanyola i mundial durant els últims 10 anys, va desgranar els principals factors que ell considera causants de la crisi i apuntava com a element clau per a la recuperació econòmica la presa de consciència que el govern i les institucions han assolit i que els ha permès començar a prendre les mesures adequades. En el segon acte de les jornades, celebrat dilluns de 9 de març, el senyor Juan Antoni Duro, responsable de la Càtedra d'Economia Local i Regional de la Universitat Rovira i Virgili, va presentar les dades socioeconòmiques referides al municipi d'Alcanar. Aquestes dades són el resultat dels estudis sobre els municipis ebrencs de més de 4.000 habitants que desenvolupa la càtedra que ell mateix dirigeix i que fa repàs de l'evolució dels indicadors de creixement econòmic i del món laboral a la població al llarg del període 2000-2011. El professor Duro va destacar, per una banda, l'elevat creixement demogràfic que ha registrat Alcanar durant aquest període, un 29,6%, molt superior a la mitjana catalana del 20% i de les Terres de l'Ebre, del 22,6%. Per altra, destacava el relatiu bon comportament de la taxa d'atur aparent que situa Alcanar com a segon municipi ebrenc amb millors indicadors. El cicle de xerrades va concloure dimecres 21 de març amb la presentació que va fer l'alcalde Alfons Montserrat del Pla de Desenvolupament Local Alcanar, lo millor lloc per viure. El Pla de Desenvolupament Local d'Alcanar es planteja en els quatre sectors productius tradicionals: empresa, agricultura i pesca, turisme i comerç, tot i que té una vocació transversal d'afectació a les diferents àrees d'actuació municipal. Els objectius del pla són millorar la competitivitat econòmica del municipi, fomentar la cooperació dels diferents sectors econòmics productius, incrementar la formació ocupacional i crear mecanismes de col·laboració entre el sector públic i privat. En l'àmbit de l'empresa, una de les accions primordials és el desenvolupament del polígon industrial dels Campets com a mecanisme d'ordenació del casc urbà i la disponibilitat de sòl industrial al municipi. En l'àmbit de l'agricultura i pesca, es pretén desenvolupar els mercats de proximitat per donar una sortida de comercialització als productes locals. En l'àmbit del turisme, es pretén finalitzar les obres dels Josepets per donar oferta d'allotjament al municipi i, per últim, en l'àmbit comercial, es busca la dinamització de la zona comercial del municipi a l'entorn del mercat municipal. El punt i final de les jornades va arribar divendres passat, dia 23, amb la celebració de la segona nit de l'empresariat. Més de 120 empresaris es van reunir al centre cívic per celebrar el sopar de l'empresariat, un sopar que va comptar també amb la participació de personalitats com el diputat delegat de Recursos Humans i Polítiques Actives d'Ocupació a la Diputació de Tarragona, Joan Josep Malràs, o el sotsdirector de la Rovira i Virgili a les Terres de l'Ebre, Xavier Ferrer, així com el delegat de la Confederació de Comerç de Catalunya a les Terres de l'Ebre, Joan Vila Margalef, o Pasqual Chacón, el vicepresident de la Confederació de Comerç de Catalunya i president a les Terres de l'Ebre, així com alcaldes de poblacions veïnes com Vinaròs o Ulldecona. Durant la nit es va fer reconeixement a les empreses locals a través del lliurament de 5 guardons. El guardó a l'activitat internacional, que va recaure a l'empresa Conserves Garriga S.A., el guardó a la millor empresa promoguda per una dona, que va ser per a Ania Curbs per la gestió de l'acadèmia, el guardó per a la trajectòria empresarial, que va ser per a la tercera generació d'un establiment, Perfumeria Flora, amb més de 60 anys en funcionament, el guardó a la iniciativa emprenedora, que va ser per a Pau Escala Ribot per l'adquisició d'una nova embarcació, i també la Ferreteria Bel va rebre el guardó a l'empresa més antiga, en este cas amb ja més d'un segle d'activitat.
Serveis informatius de Mute.
L'empresa Semi de Tortosa, situada al polígon del Baix Ebre, va anunciar ahir dilluns la intenció d'acomiadar 18 persones i reduirà entre un 10 i un 20% els salaris de la resta de la plantilla, un centenar de treballadors, acollint-se a la reforma laboral, segons van denunciar Comissions Obreres i UGT. Josep Casado, secretari general de Comissions Obreres a les Terres de l'Ebre, va afirmar que els treballadors no tenen cap altra arma que les mobilitzacions i la vaga, ja que la reforma dona tot el poder a l'empresari. En aquest sentit, va remarcar que els treballadors es troben en un estat d'indefensió absoluta, ja que no hi haurà tutela de treball i, per tant, desapareix la possibilitat de negociació i diàleg.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El Servei Català de Trànsit va estrenar ahir dilluns el nou servei d'informació i atenció a les víctimes de trànsit, una iniciativa pionera a l'Estat espanyol que assessora a les persones que han patit un sinistre i al seu entorn familiar. El servei ha posat en marxa un telèfon gratuït, el 900-100-268, un portal web www.victimestransit.gencat.cat, però també es desplaçarà al territori si es precisa una atenció personalitzada. El director general del Servei Català de Trànsit, Joan Aregio, va explicar que, a més de les quatre seus que el Servei Català de Trànsit té al país i de les delegacions del RAC, si cal, s'anirà al domicili particular d'aquell que ho requereixi.
I després també hi ha una tercera branca, que és la branca de l'atenció personal, no? Que hi ha persones o hi ha famílies que poden necessitar alguna cosa més que un número de telèfon i parlar amb algú, o una pàgina web i poden necessitar, diríem, parlar personalment amb algú. Bé, per tot això també hi haurà un equip de professionals que es desplaçaran, diríem, per tot el territori on faci falta a parlar amb aquella persona. Per tant, això també és un fet una miqueta, si em permeteu, novedós. És a dir, no fem que les persones s'adaptin a l'administració, sinó una mica nosaltres ens adaptem a la persona. I per tant, si una persona, a part del que diu el vídeo, no? Doncs dels llocs, evidentment, on tenim el Servei Català de Trànsit, té estructura territorial, a part de l'entitat, diríem, concessionària d'aquest servei, que és el RAC, que té moltes oficines del territori, però és que si a més hem de venir aquí a la delegació del govern amb alguna persona o hem d'anar al seu domicili, doncs també ho farem. Vull dir, no és aquest... Això no serà mai un problema, per tant ens aparem al màxim que puguem a les persones.
Areixio va destacar que més enllà de la prevenció i de la política d'acció, quan hi ha accidents, el Servei Català de Trànsit vol dedicar-se també a la restitució o intent de restitució d'aquelles persones que han patit un accident o del seu entorn familiar. A Catalunya hi han mort aquest any més de 500 de persones, un repunt d'un 25%. Amb tot, segons va confirmar el director general del Servei Català de Trànsit, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre es mantenen enguany per sota de la mitjana, després d'un inici d'any especialment dur a les comarques gironines i de Ponent.
En general estem millor que la resta. Aquestes comarques estan millor. No hem tingut un bon començament d'any, en general, però és evident que aquest mal començament d'any té sobretot reflexe més a Girona i a Lleida especialment que aquí a les comarques de l'Ebre i al Camp de Tarragona, que el comportament, i aquí està l'Eusebi, però diríem és un comportament força bo.
El telèfon 900 100 268 i la línia estarà oberta des de les 9 del matí fins a les 2 del migdia i des de les 3 de la tarda fins a les 8 del vespre.
Serveis informatius de MUTE.
El Consorci de Serveis Agroalimentaris del Baix Ebre i Montsià, CODE, durà a terme un nou tractament de la mosca negra al tram català de l'Ebre. Serà demà dimecres, 28 de març, en els 7 punts habituals del riu, des de Riba-roja i fins a la desembocadura. Els tècnics del Consorci del Servei Agroambiental del Baix Ebre i Montsià duran a terme un nou tractament amb l'objectiu d'aconseguir controlar al màxim la població de mosca negra. El Consorci de Serveis Agroambientals del Baix Ebre i Montsià preveu abocar uns 2.700 litres del producte biològic BTI, Bacillus thuringiensis, en els 7 punts del riu, des de Riba-roja fins a la desembocadura de l'Ebre. I continuem en matèria perquè una nova plaga amenaça el sector primari de les Terres de l'Ebre. La mosca d'origen japonès, Drosophila suzuki, coneguda com a mosca suzuki, ha posat en alerta el sector frutícola de la Ribera d'Ebre després que la seva presència a la campanya anterior ja fou evident i provocava els primers danys no quantificats. En cultius de cireres a la comarca del Baix Llobregat i de maduixes al Maresme, en canvi, es van certificar danys molt destacats. El Departament d'Agricultura i el Sindicat Unió de Pagesos ha convocat avui dimarts als fruticultors de la Ribera d'Ebre a una jornada tècnica per conèixer el comportament de la nova plaga i difondre els mètodes de control existents davant la ràpida difusió de l'insecte arreu de Catalunya. La mosca suzuki és originària del sud-est asiàtic i està àmpliament distribuïda per la Xina, l'Índia, Corea, Myanmar, Rússia i Tailàndia. Als Estats Units es va localitzar l'any 2008 i està provocant danys de consideració, segons el Departament d'Agricultura. A més de la cirera i la maduixa, també s'han certificat danys en pruna, préssec, albercoc i raïm. L'any 2010, el Departament la va detectar a 15 municipis catalans i al 2011, en 36 municipis, alguns d'ells de les comarques de la Ribera d'Ebre, Baix Camp i Alt Camp. Segons publica el Diari de Tarragona, en aquest 2012, els tècnics del Servei de Sanitat Vegetal de la Generalitat ha escampat una xarxa de trampes pel territori per a controlar l'expansió de l'insecte mentre s'avaluen els tractaments fitosanitaris més adequats per a fer-hi front. Un dels socis principals de l'empresa productora de cireres a l'Ebre, David Manero, de Cerima Cherries, ha admès al diari la seva preocupació davant la presència d'aquesta espècie. Agricultura ha recomanat com a mesura preventiva de control la retirada dels fruits sobremadurats dels arbres arbres i les plantes i dels fruits caiguts a terra.
Els dies 31 de març i 1 d'abril vine al carrer Major de Deltebre i entra al Jerusalem de l'any 33.
Mercat d'artesans de l'època. Mostra de la figura de la dona. Tradicions àrabs i de la nostra terra. Espai lúdic per als més petits amb jocs populars.
Més de 200 persones fent que et traslladis 2.000 anys enrere i visques una experiència inolvidable.
Fira Alternativa de l'Ametlla de Mar. Els dies 31 de març i 1 d'abril a la Plaça Nova. 21a edició de la Fira de Productes Naturals i Artesanals. Tot tipus de productes i sectors no convencionals. Els dies 31 de març i 1 d'abril a l'Ametlla de Mar. Fira Alternativa de l'Ametlla de Mar. La Fira dels Cinc Sentits. Aprèn a viure la vida d'una altra manera. Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
Serveis informatius de MUTE.
Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens parla avui del conveni entre l'Ajuntament, Catalunya Caixa i Foment d'Agricultura per realitzar exposicions. No és així, Manel?
Efectivament, Tomàs, així és. L'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, el responsable de l'obra social de Catalunya Caixa, Xavier Bas, i el president de l'entitat Foment d'Art i Cultura, Robert Rallo, van signar aquest dilluns al matí un conveni a tres bandes per realitzar exposicions durant aquest 2012. El conveni contempla noves mostres, nou en concret, de pintors ampostins i de les Terres de l'Ebre que s'inclouran en el programa d'activitats culturals d'Amposta i que tindrà lloc a la sala d'exposicions de què disposa l'obra social de Caixa Catalunya. Escoltem a la regidora de Cultura de l'Ajuntament d'Amposta, Mar Panisello.
Bé, doncs aquest matí hem signat el conveni amb Foment d'Agricultura i amb l'obra social de Caixa, Catalunya Caixa en este moment. Per a donar un nou impuls a lo que és la sala d'exposicions que ja venim portant des de fa 31 anys, crec que ha dit este matí el senyor Roberto Rallo. L'Ajuntament, com sempre, hi ha una implicació d'uns 3.000 euros per a aquestes activitats. En principi, si hi ha 9 exposicions, les que estan programades. L'obra social de la Caixa també pues, ens dona uns 3.500 euros per a lo que és cartells i díptics i evidentment, a part, cedir-nos la sala. Estem molt contents perquè, bueno, tot i que la cosa està posant una mica justeta, pensem que és una cosa que també ens anirà bé per a continuar amb l'impuls dels artistes i de la gent que pugui tindre aquest espai per a poder fer la seva exposició i com no gaudir tota la gent pues, d'aquesta cultura i d'aquest ambient.
Cal recordar que Foment d'Art i Cultura és una entitat que impulsa la cultura a la ciutat i al territori, les exposicions pictòriques, fotogràfiques i també la trobada d'artistes de les Terres de l'Ebre són les seves principals activitats.
Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens informa que han estat lliurats els Premis Cultura del Tebre 2012. Lluïsa Bertomeu.
Dissabte, la sala d'exposició en Ramon Calvó acollia el lliurament de la primera edició dels Premis Cultura del Tebre 2012, uns premis que s'han creat amb la finalitat de reconèixer i premiar, encara que sigui d'una manera simbòlica, les tasques que realitzen el municipi per potenciar la cultura. La categoria de premi a l'Acte Cultural 2011, que té com a objectiu reconèixer l'acte cultural que hagi destacat per la seva temàtica original i acceptació, es va atorgar al Festival del Tebre Dansa, dirigit pel ballarí i coreògraf Robert Olivan. El Premi a l'Aportació Cultural, adreçat a una entitat o persona que aporta cultura al poble d'una manera innovadora i contundent, va recaure en els joves Patricia Carles i Joan Bonet, autors de la instal·lació Les quatre carreteres són quatre carreteres, inclosa dins el programa d'actes del Festival Boesia 2011. En la categoria de Premi la trajectòria cultural, el guardonat ha estat Josep Bertomeu Mercè per la seva persistent dedicació a promoure la cultura des de qualsevol àmbit. El Premi Col·laborador ha estat el grup de col·laboradors de les carrosses de la Cavalcada de Reis per tal de reconèixer la tasca totalment desinteressada que porten a cap un grup de persones durant els mesos anteriors a la Cavalcada. El Premi La Veu de la Ràdio es va atorgar a Salvador Bel Bertomeu com a persona que ha col·laborat des dels inicis de Ràdio Delta l'any 1983. El Premi Especial ha reconegut la tasca portada a terme per un grup de joves que l'any 48 van tenir la iniciativa de crear la primera biblioteca de la Cava, amb l'esforç personal dels seus promotors baix l'aixopluc del Club Deportiu La Cava. També es va reconèixer el fet que des de la biblioteca es van posar en marxa diverses activitats culturals, com la revista Antena l'any 1951, que funcionava com a butlletí informatiu de la biblioteca. El regidor de Cultura, Educació i Comunicació i tercer tinent d'alcalde de Deltebre va aprofitar els parlaments per fer un balanç de les activitats culturals del municipi i reconèixer públicament la tasca desenvolupada pels premiats. Joan Alginet.
Anys de feina silenciosa, alguns debats, però constant. De treball, moltes vegades dur, però fructífer. De no perdre la tenacitat per conquerir un futur millor, d'engrandir els estils culturals del nostre poble, de no tirar la manta, com diem aquí baix, de superar les adversitats i de seguir lluitant. Una feina incansable que ha arribat fins als nostres dies i com a ajuntament, i per tant com a reflex de tots els ciutadans i ciutadanes, ha arribat el moment de reconèixer la vostra gran tasca. El mes de juny farà un any que vaig assumir la responsabilitat de ser regidor de Cultura de l'Ajuntament. Us he de dir que no hem parat ni un sol moment. No és que hem mantingut l'oferta cultural existent, sinó que l'hem ampliat. Hem ampliat el nostre ventall d'actes culturals, n'hem organitzat de nous i n'hem perfeccionat d'altres. Podem dir que en un moment difícil a nivell econòmic per al nostre Ajuntament, Nacos hem apostat més fort que mai per estar al costat de les persones, per fomentar amb entusiasme la cultura a peu de carrer, per portar els actes a la gent, els concerts de música a cada racó del nostre poble. En qüestió de 5 anys, el pressupost de cultura s'ha reduït en un 60%. Però este no va ser l'argument que ens faci insistir a organitzar actes. Al contrari, la cultura d'un poble no pot caure en pessimisme.
Finalment, es va atorgar el premi a la tasca cultural a títol pòstum que ha estat per a Josep Bo Curto, per la seva intensa dedicació al món de la música i per composició de cançons que ja formen part del nostre patrimoni cultural. Per homenatjar la figura de Josep Bo, es va comptar amb l'actuació de Joan Aragonès, cantant del desaparegut conjunt Telstar, que van ser els primers en versionar cançons de Josep Bo, com el Delta de l'Ebre i lo Carlet de la Cava. També es va gaudir de l'actuació de Joana Maribó, filla gran de Josep Bo, que va interpretar la cançó Terra d'arròs, terra de fang.
Serveis informatius de Mute.
Francesc Callau, des de la Cala Ràdio, ens informa avui que la Fira Alternativa posarà a prova els 5 sentits a l'Ametlla de Mar. Tota mena de productes fets de manera artesanal oferiran als visitants la possibilitat de conèixer procediments de confecció, comerç i consum alternatius. Francesc Callau.
Aquest dissabte i diumenge, els dies 31 de març i 1 d'abril, i com és tradicional coincidint amb el cap de setmana del Diumenge de Rams, tindrà lloc a l'Ametlla de Mar la Fira Alternativa, mercat de productes naturals i artesanals que aquest any complirà 21 edicions. La plaça nova, antiga ubicació del mercat i els seus carrers pròxims acolliran l'atractiva i original oferta de productes majoritàriament artesanals i fets a mà, que conjugaran la influència sobre els nostres sentits. La Fira Alternativa ens donarà l'oportunitat de trobar tota mena de productes en vidre, paper, cartró, joguines, en fusta, bijuteria, cosmètica, gastronomia, arboricultura, roba, decoració, relaxació i massatges, cuir i pell i d'altres d'habituals. La Fira Alternativa de l'Ametlla de Mar és una activitat concebuda i dimensionada a l'espai que ocupa i on participen una 60 d'expositors. Un dels arguments del seu èxit, segons el gerent de l'àrea municipal de turisme de l'Ametlla de Mar, Damià Llau.
Són 21 anys ja de Fira Alternativa i bueno, jo creiem que és una fira molt consolidada, és una fira que gaudeix de molt bona salut perquè, pues, bueno, senzillament, pues, els expositors volen vindre a la cala, volen vindre a la fira perquè és una fira que no és molt gran. A vegades ens havíem plantejat la possibilitat de canviar-ho de lloc i ampliar la fira, però sabem, per experiència d'altres llocs que ho han fet o per la mateixa experiència dels expositors, que augmentar d'expositors una fira pues, comporta a que les ventes pues, baixen molt, i més en aquestes èpoques que estem vivint. I pues, bueno, pues, si una fira no és rentable, pues, els expositors, els artesans, deixen d'anar. I si deixen d'anar, pues, una fira desapareix, i és com ha passat en molts de llocs. Nosaltres volem continuar gaudint d'esta fira, de la personalitat que té. No és molt gran, però és bonica, és acollidora, els expositors se senten molt a gust, la gent del poble s'estima a la fira, ja és una tradició anar a la fira, coneixen els que venen, els artesans, ja són clients de molts anys, i bueno, s'ha creat un vincle, i bueno, la veritat és que pràcticament pues, d'un any per l'altre pues, els expositors repeteixen, i hem de dir que pues, si no tenim 200 o 300 sol·licituds més dels que d'això pues, les tenim.
Com sempre, hi haurà alguns productes novedosos i d'altres de més habituals, però sempre des de la diversitat de l'oferta, amb l'objectiu que el visitant pugui tenir un ampli ventall de productes, qualitats i preus per remenar, degustar i escollir. Gustos, olors i sensacions es barrejaran, oferint al visitant la possibilitat de conèixer i viure una altra manera d'entendre el consum, el comerç i també la vida.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de la Plana Ràdio, Josep Roig ens informa que Santa Bàrbara acull una jornada etnològica sobre folklore i música popular. La jornada tractarà de posar en comú diferents experiències del folklore ebrenc i donarà a conèixer les recerques que sobre el mateix s'estan fent a diferents llocs del territori. Josep Roig.
El Centre d'Interpretació de la Vida a la Plana de Santa Bàrbara acollirà el proper dissabte 31 de març la desena jornada etnològica a les Terres de l'Ebre, sota el títol La música popular del folklore a la construcció de la identitat. Màrius Pons, president del Centre d'Estudis Planers, deia que la jornada respon a l'interès mostrat pel mateix centre i l'Ajuntament de Santa Bàrbara per tractar una temàtica fortament arrelada al municipi, tant per la tradició cultural com per haver estat bressol de figures significatives del folklore ebrenc, com van ser els populars dolçainers els Flarets.
Sempre hi ha diverses temàtiques sobre la taula, diverses temàtiques possibles, i de les que hi havia, la veritat és que en això el centre d'estudis ens van donar un marge, diguem-ne, per a donar la nostra opinió. Home, vam preferir este de la música popular, no cal dir quins eren els altres temes, tots eren interessants, però vam pensar que aquí a Santa Bàrbara, on tot el tema de la música de dolçaina i tabal, la música tradicional, el tema dels balls, tot i que aquesta edició no es dedica al ball, diguéssim, popular, no? Però la figura dels Flarets, als quals tenim dedicada l'escola de música, el centre musical, etc., vam dir, home, és una temàtica prou engrescadora i que Santa Bàrbara, per la nostra tradició cultural, mos hi pega molt. Per tant, agafem esta.
Els objectius de la jornada són posar en comú les diferents experiències, conèixer el nivell de desenvolupament de les recerques en curs i estudiar la viabilitat de nous projectes de recerca relacionats amb el tema triat. Després de la inauguració, primerament hi haurà una conferència marc, la Jota cantada improvisada a les Terres de l'Ebre, a càrrec de Joan Vidal, Roc Salvador, Carme Queralt, Eva Castellanos i Cinta Martí. Tot seguit hi haurà la presentació de les diferents comunicacions segons el programa establert, entre els quals destaca el presentador pel mateix centre d'estudis planers i concretament pel seu president Màrius Pont. El registre i el mestratge dels Flarets de Santa Bàrbara, reconeguts gaiteros.
La última del matí la dediquem als Flarets, es diu els registres i el mestratge dels Flarets de Santa Bàrbara, reconeguts gaiteros. Jo mateix faré la intervenció en nom del centre d'estudis planers, però sí que et puc avançar que jo tinc molt d'interès que a la taula, quan ho presentem, estigui en mi Alejandro Castells, perquè de fet això és una cosa que algú que ha vingut alguna vegada ja ho havien fet, perquè clar, Alejandro va dependre a tocar la gaita, que diem aquí, precisament de Paco, lo Flaret, no? de Paco, quan diem los Flarets, Daniel, lo Tabal i Paco, no? I a més conserva lo que era la dolçaina que tocava Paco. Per tant, a veure, poder tindre in situ un testimoni directe, a part de fer la contextualització històrica, musical, etc., poder tindre un testimoni directe, pues penso que és important.
Per als interessats en assistir en aquesta jornada, recordem que el preu d'inscripció és de 20 euros, incloent el dinar. Per fer efectiva la inscripció, cal trametre la butlleta d'inscripció i el comprovant de pagament als serveis territorials del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació per fax 977-44-33-94 o per correu electrònic marassa@gencat.cat. El termini finalitza demà dimecres 28 de març. Cal recordar també, d'altra banda, que durant el transcurs de la jornada es pot assistir com a oient.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre informatiu. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa sintonia i a la mateixa hora. Fins llavors, adeu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.